Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Matí de números a Can Barça, els ha exposat el vicepresident econòmic Eduard Romeu. Informació prèvia a l'assemblea de diumenge. L'exercici 21-22 es tanca amb uns beneficis de 98 milions i el pressupost per la temporada actual és de 1.255 milions. Uns números clarament condicionats per l'aplicació de les famoses palanques. Romeu ha deixat la porta oberta al retorn de Leo Messi i s'ha mostrat convençut que l'equip passarà la fase de grups de la Champions. Els números són números, encara que també es poden interpretar. Ja quan parlem de futbol estem davant d'una ciència que no és exacta, així que ja veurem si les optimistes previsions de Romeu es compleixen o no. De la jornada d'ahir a la Champions destaquem la victòria del Real Madrid 2-1 davant del Shakhtar. Va xutar el Real Madrid 36 vegades a porta, va fer dos gols, 9 punts pel Real Madrid a la classificació. El Sevilla va perdre 1-4 davant del Borussia Dortmund, se li escapa el tren de la Champions al Sevilla amb un sol punt. Després del partit va ser destituït Lopetegui, en funció de teatre inclòs el Pizjuán, en Monchi, que va fer sortir a Lopetegui a saludar l'afició des de la gespa. Sampaoli serà el seu relleu. De la resta de la jornada destaquem el golaç de Leo Messi, que està finet, està en modus mundial, en el Benfica 1, PSG 1, i els dos gols de Haaland, una màquina al noruec, en el City 5, Copenhague 0. A l'Espanyol prepara el partit de diumenge al camp del Cádiz, després sentirem a Keidi Vare i també al tècnic del Cádiz, llegenda de l'Espanyol, Sergio González. Al Girona sentirem a Riquelme, l'home de moda allà, a dos dies d'enfrontar-se al seu equip, a l'Atlètic de Madrid, que està, recordem, Riquelme jugant cedit al Girona. En bàsquet avui arrenca l'Eurolliga, tenim avui Panathinaikos, Real Madrid i València-Bascònia. El Barça obre foc demà al Palau davant Olympiacos, un Barça que s'ha classificat les dues darreres temporades per la Final Four, però que s'ha quedat a les portes d'un títol que Anadolu Efes s'ha endut en les dues últimes temporades. Avui juga també el Barça d'handbol, partit de Champions, a 9:15 a la pista de l'Elverum noruec. El Barça porta 3 victòries en 3 partits a la competició. I en golf arrenca avui a l'Open d'Espanya a Madrid amb el gran al·licient de la presència de Jon Rahm al Club de Campo. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, és la tertúlia del Padre i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem si creieu que es classificarà el Barça pels vuitens de final de la Champions. Creieu que sí al 42%, que no al 58%. En clau espanyol, us preguntem si signeu 4 punts de 6 contra Cádiz i Valladolid. Sí que us signeu la majoria, al 57%, no al 43%. I en clau Girona us preguntem si us agradaria que Estuani i Santi Bueno anessin al Mundial. Sí, us agradaria al 70%, no al 30%. Héctor García està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant gairebé 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE. Contrata tu seguro de coche desde 180 euros y llévate de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ahora en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Venga, comencem abordant l'actualitat del Barça. Sona la sintonia Money, que avui va això de números, va de números al tema. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Presentat els números Eduard Romeu, previs a l'assemblea del proper diumenge, el tancament de l'exercici anterior, el pressupost per aquesta temporada, sense inundar ni marejar molt de números a la gent, els números grossos quins són, Víctor?
Bueno, el primer, que és el gran titular, no?, que el Barça ha tancat l'exercici de l'anterior temporada, 21-22, per primera vegada els últims 3 anys, en números verds, en beneficis, 98 milions d'euros de beneficis, deia Eduard Romeu, el vicepresident econòmic, que, sobretot, evidentment, gràcies a les palanques, sense les palanques, les anomenades palanques que expliquen des del club són la venda d'actius, el Barça hagués perdut 200 milions d'euros. Al final han aconseguit aquests 98 milions d'euros de beneficis, números verds, després un pressupost de la temporada passada de 1.017 milions d'euros en total. 344 d'aquests 1.000 milions es corresponen a la venda d'actius i amb una massa salarial de 518 milions d'euros, una massa salarial que s'ha disparat aquesta temporada. Després escoltarem el vicepresident econòmic. La massa salarial d'aquesta temporada s'ha disparat als 656 milions d'euros. També en les despeses de l'anterior temporada és cridaner, sobretot la xifra, són menys de 47 milions d'euros només per trigar a firmar amb patrocinadors, amb nous patrocinadors, o sigui que la demora va suposar menys de 47 milions d'euros. D'aquesta temporada tenim el pressupost més alt, segons ha explicat el vicepresident econòmic del Barça, de tota la història del club, 1.255 milions d'euros, més de 200 milions d'euros respecte a la temporada passada, i només gràcies al Camp Nou, aquesta xifra rècord que s'estan veient d'assistència, el Barça ingressa 200 milions d'euros que ajuden a tenir aquest pressupost.
Tots aquests números, subratllo això, que ja ho apuntava el Víctor, que són positius, estan clarament condicionats per l'aplicació de les palanques. De seguida els analitzem en detall. Ha sortit el nom de Leo Messi a la compareixença de Romeu i la possibilitat que torni al Barça.
Sí, el vicepresident econòmic, el primer que ha dit, ara l'escoltareu, és que ell, evidentment, no és la seva parcel·la, que contestava aquesta pregunta, però balones fora, no? com es sol dir en el món del futbol. Però això sí, si és pel seu departament, pel departament econòmic, diu Eduard Romeu que seria viable perquè hi han fet altres miracles.
Jo jugava a futbol y me decía, Ferran está por aquí, jugaba conmigo, me decía, tú siempre chutas las pelotas fuera, pues es lo que voy a hacer, ¿no? No me pertoca a mí, es un tema de la dirección deportiva y evidentemente, pues oye, si la dirección deportiva lo considera, nosotros como siempre nos pondremos a trabajar para el objetivo, ¿no? Dicho eso, evidentemente, como ya se ha dicho muchas veces, lo ha dicho el presidente, lo he dicho yo mismo, Leo Messi es un activo del Barça y tiene las puertas abiertas del club, obviamente.
Preocupa la situació esportiva de l'equip a la Champions, futbolísticament, però si el Barça cau a la fase de grups, això, Víctor, és evident que tindria també el seu impacte negatiu econòmic.
12 milions d'euros menys, que és el que està pressupostat, que perdrien 12 milions d'euros, perquè ha dit Eduard Romeu que en el pressupost d'aquesta temporada s'inclou que guanya el Barça la Lliga i que arriben com a mínim als quarts de final de la Champions League.
La temporada passada, com vostè ha vist, l'impacte de l'eliminació a vuitens, que de fet és el que va passar, i el no poder seguir tampoc a l'Europa League, doncs varen suposar 12 milions de menys respecte a el que teníem previst. I a nivell de la Lliga, nosaltres normalment el que pressupostem és ser campions de Lliga, evidentment amb el que comporta de bonus i costos addicionals que això té, que està pressupostat, no? Si mires la correlació, l'impacte seria aproximadament... No s'anirà gaire lluny del que ja hem tingut la temporada passada, però no es donarà, També dic que no es donarà.
Ja veurem. I el tema de la massa salarial que comentaves, que és un dels temes que més preocupa des de fa molts anys, no només es rebaixa, sinó que s'ha incrementat.
Un 27% més respecte a la temporada passada. Ara són 656 milions d'euros, però això, la realitat és que es basa en els diferiments dels tres capitans, Sergio Busquets, Gerard Piqué i Jordi Alba. La temporada passada havien diferit els seus salaris, ara han de cobrar, de fet, en el cas de Sergio Busquets és l'última temporada i de moment no ha allargat el seu contracte, han de cobrar tot allò que no han guanyat o han deixat de guanyar en els últims mesos. Així que la massa salarial s'ha disparat, però l'objectiu del club, ho explica el vicepresident econòmic Eduard Romeu, és que el 2024, la 24-25, puguin estabilitzar el pressupost quan ja els capitans deixin el Futbol Club Barcelona.
Com a objetivo, i ahí Mateu és el que manda, però con los números que él hizo y que luego veréis que cuadran 500 millones de euros, lo que nos permitiría ser competitivos y optar a todas las competiciones en las que participamos. Bien, Esta cifra la alcanzamos sin hacer nada en un mundo de foto fija. Pues en la temporada 24-25 estaríamos en cumplimiento de esto.
I aquests números seran els que s'han d'aprovar a l'assemblea ordinària d'aquest diumenge, assemblea, per cert, telemàtica. Per cert, el més recent, esportivament, ha dit Eduard Romeu que està convençut que els tres partits que queden de Champions, de la fase de grups, que el Barça els guanyarà i que Xavi aconseguirà els tres punts en cadascun d'aquests tres partits.
Tant de bo. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Analitzem tot això que hem posat sobre la taula amb Marc Duch, president de Manifest Blaugrana. Marc, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Ja tenim a sobre una nova assemblea en la que es parlarà bàsicament de números i molt interessant el fil que heu fet des del grup, Marc, on el titular és el club no és sostenible. Explica'ns una mica per què.
Doncs no ho és, senzillament perquè perd diners, perquè gasta més diners dels que ingressa en les seves activitats ordinàries. Si jo tingués un restaurant i comprar el peix em costés 10 euros i l'hagués de vendre per 8 euros... en perdria 2 euros cada dia. Doncs això és el que li està passant al Barça, que en la seva activitat ordinària no ingressa prou diners, en gasta masses i ho ha de solucionar amb les famoses palanques, venent actius, venent drets, que li serveixen per corregir el resultat de l'exercici, però és un club que a dia d'avui, i des de fa ja una colla d'anys, no és sostenible.
Sí, clar, és que els números del pressupost d'aquesta temporada estan clarament condicionats per les palanques. Si tu li treus tots els ingressos que generen aquestes palanques, la situació continua sent molt, molt delicada, molt dura.
Clar, van ser necessàries i han estat necessàries per, sobretot per sortir de les limitacions que imposava la Lliga a nivell de restricció de despesa en salaris, perquè necessitàvem corregir el resultat de l'exercici i corregir els fons propis perquè ens traiessin aquestes limitacions de sobre, però això jo entenc que és un procés paral·lel a l'ordenació del dia a dia del club. Si el club segueix perdent diners en el seu dia a dia, anirem necessitant palanques, i de fet, per la temporada 22-23 i la 22-23, perdona, ja estan pressupostades 600 milions d'ingressos de palanques, perquè les necessitem, perquè si no, seguim perdent calés. No és viable viure amb el club així, perquè un moment o altre se'ns acabaran les coses per vendre.
Hi ha un altre tema delicat, que és el tema de la massa salarial disparada, que bé, la Junta quan va entrar va dir que una de les coses més urgents que s'havien de fer era reduir massa salarial, i la massa salarial, és veritat que hi ha motxilles del passat que pesen molt i que segurament entre la propera temporada i l'altra això quedarà lleugerit, però la massa salarial continua sent altíssima, Marc.
Clar, aquí hi ha dos factors. Com bé dius, hi ha unes grans motxilles en forma de contractes faraònics, contractes molt, molt exagerats per damunt del rendiment dels jugadors, però d'altra banda aquests contractes ja han tingut temps per modificar-los o renegociar-los, i sobretot hem tingut temps per ficar-los dins del pressupost i complim el nostre pressupost. El que ens estem trobant és que ara mateix gastem més en salaris del que havíem previst que gastaríem. Per tant, no estem complint el pressupost. Això és imputable única i exclusivament al club. I en quant a l'herència, que realment existeix i realment hi és, el que convindria haver fet temps enrere era prendre mesures dràstiques, com ja havíem comentat moltes vegades, i si no, en tot cas, si ara estem així i de cara a futur seguirem així, el que necessitem és un pla. No podem estar a l'espera de que Piqué, Busquets o Alba decideixin marxar o quedar-se. Necessitem un pla d'acció. Incrementar els salaris no sembla el pla més raonable amb la situació econòmica que té el club a dia d'avui.
Clar, perquè la gent ens entengui, Marc, que les palanques segurament eren necessàries, era una mesura necessària a curt termini per, sobretot, millorar la qualitat de la primera plantilla, però al marge d'això s'haurien d'estar corregint una altra sèrie de coses que no s'acaben de corregir, no?
Exactament. Si vols, recuperem el primer exemple. Si jo segueixo comprant el peix a 10 i el venc a 8, seguiré perdent 2 milions o 2 euros, independentment de que jo em vengui una nevera, perquè em puc vendre una nevera per 50 euros i subsanar les pèrdues d'aquests anys. Per tant, això ja ho tinc solucionat. Però si l'endemà segueixo perdent 2 euros cada dia, d'aquí 4 dies tornaré a haver de vendre una altra nevera. Aquest és el problema.
Queda clar. El creixement econòmic o el creixement del club, la sostenibilitat del club, com és un club de futbol i la cosa va així, o el negoci va així, va sempre bastant vinculat al funcionament sobretot del primer equip de futbol. La situació a la Champions és molt delicada. Seria un cop duríssim caure a la fase de grups de la Champions, Marc.
Sí, econòmicament és un cop dur. Es pressuposta amb criteri conservador sempre, jo crec que encertadament arribar fins a quarts de final, perquè és factible passar la fase de grups i passar a l'eliminatòria de vuitens. L'any passat no ho vam assolir i això va suposar un forat d'aproximadament uns 20 milions de pèrdua d'ingressos directes. Després hi ha els indirectes en forma de marxandatge, visites al museu, etc. Però directament de Champions són uns 20 milions. No passar ara a la fase de grups tindria el mateix impacte i per descomptat que el Barça no s'ho pot permetre. Però de totes maneres, home, jo estic convençut, no només que guanyarem a l'Inter a casa, sinó que també podem guanyar el Bayern, i com que depenem de nosaltres mateixos, no em preocupa el passar a la fase de grups, sincerament.
Vinga, doncs aparquem una mica els números, que és molt farragós tot això, Marc, i parlem de futbol. Sí, estàs optimista, igual que Romeu, que ha dit que, bueno, que la gent no es preocupi, que això no passarà, i que el Barça guanyarà els tres partits que queden de fase de grups.
Jo crec que sí. Jo crec que, evidentment, contra l'Inter a casa, jo crec que guanyarem bé. Contra l'Ayer probablement ens costi més, però assegurarem la classificació, no tinc cap dubte. Vull creure i vull entendre que el partit de Milà va ser un accident, més enllà de la polèmica arbitral, que òbviament va existir, però va ser un partit en el qual no vam jugar al nostre nivell. Però bueno, estic segur que l'equip donarà un pas endavant i competirà un puntet per sobre del que ho ha fet fins ara la Champions. No tinc cap dubte. Després ja les eliminatòries, ja com bé saps, és pràcticament llançar una moneda a l'aire, a veure qui et toca, si tens sort, i hi ha molts factors. Però passar la fase de grup segur que la passem.
Et vas indignar molt amb l'arbitratge de Milà o què?
És que jo no crec que la paraula sigui indignació. Jo crec que la paraula és frustració, perquè tu t'indignes quan veus una cosa que és netament injusta i que es podria corregir. I et frustres quan no tens capacitat per corregir-la. No podem fer res, i ho veiem tots amb els nostres ulls, ho ha vist tot el món, que, vamos, és que ni la jugada de les mans, les del minut 90 i pico, és que no ho sé, jo no sé què més cal fer perquè allà siguin mans, però no ho sé, no et crea una sensació d'impotència, et crea una sensació de fragilitat, de que els ingressos del club depenen en molt bona mesura de decisions i de tallets com aquests. I això, en l'època de la tecnologia, en l'època del VAR, en l'època en què en teoria el futbol ha de ser més just que mai, no ens podem trobar en aquests escenaris. Avui ens ha tocat a nosaltres i potser demà ens toca al revés, que ens beneficia la decisió. Però és igual, no podem estar dependent d'aquestes coses. Jo crec que realment la UEFA hauria de donar un pas endavant en aquest sentit, i les lligues nacionals també, d'una vegada per totes, intentar primer homogeneïtzar els criteris, que a tot arreu s'apliquin les normes de la mateixa manera, i segona, establir els sistemes i mecanismes per fer del futbol un esport més just.
Escolta, una última cosa, que hi ha run-run sobre un possible retorn de Leo Messi. Això cadascú té la seva opinió. A tu t'agradaria que tornés o creus que és pantalla passada ja?
Jo crec que, no és que m'agradi, crec que ha de tornar. Crec que no va sortir d'una manera apropiada i digna, a l'alçada del mite, a l'alçada de l'heroi històric que ha estat, ja no només pel Barça, sinó pel futbol mundial. I crec que ell necessita, i nosaltres necessitem, una redempció final, un últim ball, que es diu ara, que està molt de moda, i en la forma més adequada per totes les parts, amb les condicions econòmiques que ens encaixin a tots i esportives que ens encaixin a tots, però crec que aquest compte ha d'acabar bé. No va acabar bé i l'hem de canviar al final, l'hem de reescriure.
Perfecte, Marc. A veure com va l'assemblea del diumenge al matí, ara telemàtica, però la participació no ha millorat, tot i fer les telemàtiques, Marc.
No, de fet aquest és un altre punt conflictiu que no acabo d'entendre per què no es fa un format mixt. És a dir, habilitar el sistema telemàtic, evidentment és una grandíssima decisió, és fantàstic perquè obres el ventall de possibilitats, però hauries de mantenir la presència física, perquè hi haurà socis que voldran anar físicament, sobretot els de més avançada, o d'altres de no edat tan avançada, però que volen anar allà a viure i veure una assemblea, a respirar Barça, a viure l'experiència. I allà, en definitiva, es condicionen decisions, perquè en la presència física, en el cara a cara, és on es fa més difícil d'explicar o defensar certes coses. Per tant, és un factor que jo crec que s'està perdent i no és bona notícia, crec que s'hauria de recuperar.
Estem d'acord. Marc Duch, Manifest Blaugrana, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
Gràcies, una abraçada.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tanquem la tercera jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Començant amb la victòria del Real Madrid per la mínima, 2-1 davant del Shakhtar. Va xutar moltíssim el Real Madrid, però va acabar guanyant per la mínima.
Sí, últimament no hi ha dies tranquils a l'oficina del Bernabéu. Mira que el Real va generar ocasions davant d'un Shakhtar amb molt de mèrit per la situació a Ucraïna, però molt tendre. Gols de Rodrigo i Vinícius, recital d'ocasions perdudes, badada acabant la primera part i gol del Shakhtar per un 2-1 que ja no es va moure a la segona part. Neguit i pràcticament demanant l'hora. Al final del Bernabéu parla Toni Kroos.
Hay días así, ¿eh? Que el balón no quiere entrar, que ha sido un partido para, no sé, para ganar 7-1 o algo así, pero bueno, al final son 3 puntos, creo que victoria merecida y ya está. Es difícil creer que al final hemos ganado solo 2-1, pero bueno, hay días así y al final ganamos y bueno, va a entrar seguro en los partidos siguientes.
3 partits, 3 victòries pel Real Madrid. El Sevilla va perdre Hill davant del Borussia Dortmund 1-4 i al final del partit, obra de teatre produïda per Monchi.
O per Bayern Clan, perquè va ser esperpèntic. 1-4 davant del Borussia Dortmund en el partit que ara sí ja posa punt i final a l'etapa de Lopetegui a Nervión. Monchi, sí, Monchi, provoca un comiat popular al cos tècnic fent sortir Lopetegui a la gespa. Acabat el partit, un partit engegat a Norris pel Sevilla els últims 5 minuts de la primera part i on el tècnic ja no tenia ganes a que l'afició l'aplaudís ni res de tot això. Sant Pauli ja està al Sevilla, agafarà l'equip amb un punt al grup i opcions molt complicades de vuitens. Avui, com diria un company nostre, ha continuat la farsa perquè han acomiadat a Lopetegui de manera institucional al Ramon Sánchez Pizjuán. No se'n penedeix de no haver marxat abans.
Yo no soy los que mira para atrás para ver si esto hubiera hecho esto o lo otro. Las decisiones se toman siempre pensando que son que es lo mejor, que es la mejor decisión y es lo que hemos hecho todos, no este verano, sino todos los años. No ha habido otras oportunidades también para salir del club, que decidí no hacerlo porque realmente creo que era tenía ese compromiso también moral con mi club y porque estaba feliz y porque realmente me sentía pleno como entrenador y así lo decidimos.
S'acaba l'etapa de Lopetegui, el seu relleu serà, com sabeu, Sampaoli, i un parell de noms propis més, fill de la jornada, Leo Messi, que va fer un autèntic golaç, està molt fi, està en modus mundial, va acabar amb alguna lleugera molèstia, i Haaland, que la ratxa del noruec és espectacular, ahir 2 gols més.
Sí, per rematar el grup del Sevilla, Manchester City 5, Copenhague 0, doblet, un més d'Erling Haaland, la notícia, però, després del partit. Guardiola, sobre la teòrica clàusula d'escapatòria de Haaland després de la segona temporada a l'Etihad.
No és veritat. No té clàusula de sortida, ni en el cas del Madrid ni amb cap altre equip. És que no és veritat. És tot el que puc dir. Hi ha coses que no podem controlar, com és el que es diu des de fora, els rumors. Nosaltres hem de controlar el que podem controlar. Lo important és que ell sigui increïblement feliç aquí. Nosaltres el que hem de fer és treballar perquè sigui feliç aquí. Perquè tot el que l'envolta el faci feliç aquí.
Make them happy.
I en aquest grup A, que efectivament la Juventus suma els 3 primers punts a la lligueta a casa contra el Maccabi Haifa, i el Benfica, PSG, que acaba 1-1 jugant-se al liderat de Luz. Messi està tornant, si no és que ja ha tornat. Gran gol de Rosca amb l'esquerra.
Sí.
El gol que hem vist 1000 vegades de Leo Messi en una bona acció d'atac del conjunt francès. Són, amb el d'ahir, 6 partits consecutius que Leo Messi està marcant. La UEFA l'ha triat com a gol de la setmana a la Champions. Això sí, Messi està en moda mundial. Minut 80, l'argentí nota una molèstia a la cama dreta, mira la banqueta i ni liderat ni històries. Demana el canvi i Galtier el tècnic del PSG, li va concedir. Diu el tècnic que per cansament, però ara mateix les alarmes estan enceses. A París i a Ezeiza, en la seu de la Federació Argentina, no fos cas que la lesió de Messi sigui més greu del que no sembla. Tanquem amb el grup E, victòria del Chelsea 3-0 davant del Milan, Salzburg 1, Dinamo de Zagreb 0, aquest grup és el més emocionant. Els austríacs 5 punts, Chelsea i Milan 4 punts, Dinamo de Zagreb 3 punts.
La setmana que ve, més Champions. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Compleix esportiu municipal de la Mar Vella, Open Day de la Fundació Cruyff. Fa sol, una temperatura aquest matí de 23 graus, un lleu vent de 24 km per hora, mar rissada i centenars de nens i nenes practicant esport a les instal·lacions al costat de l'aigua. Futbol, atletisme, hoquei herba, alguns nens i nenes discapacitats, però més capacitats que molta gent per practicar l'esport, i vista nens, que són fins i tot monitors, que amb cames ortopèdiques com l'Òscar Pistori jugaven al futbol millor que molts. La imatge d'aquests nois fent una ronda estil Johan Cruyff amb Juan Carlos i Sushila, el més pur estil Dream Team. La presidenta de la Fundació, la Sushila, amb un mocador al coll per culpa d'una afonia puntual, la Dani amb els nens, el Jordi Cruyff jugant també amb els petits, recordant la figura del seu pare, que avui vigilava que no plogués i que fos un dia radiant. L'Eusebio Sacristán, que, igual que el Juan Carlos, ambaixadors de la Fundació, s'han desplaçat des de Valladolid expressament per aquesta diada. El José Coronado, l'ànima del tenis mundial en cadira de rodes. I no m'oblido de la gran Pati Roura, la directora de la Fundació, irradiant una activitat superlativa amb una energia que contagia els seus col·laboradors de la Fundació perquè tot surti, si és possible, millor que l'any passat, però sobretot els nens i les nenes practicant esport per gaudir segurament del dia més esperat i més feliç de l'any. Ha estat emocionant, ha valgut la pena agafar la càmera i acostar-me a la Mar Vella.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge i una abraçada a la gent de la Fundació. Pausa i el debat.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Atenció, que arriba el primer major de golf a Barcelona de la mà d'Eagle Club. Et convertiràs en un professional i podràs disputar el British Open amb una tecnologia única que et farà sentir com si estessis al camp. Et pots apuntar sol o en grup, tens de temps fins al 26 d'octubre i has de demanar la teva data pels 15 següents dies per un preu de 30 euros amb pica-pica final inclòs. Preneu nota, apunteu al correu electrònic hello@eagle-club.com. Repeteixo, hello@eagle-club.com. O també podeu enviar un missatge d'Instagram a eagleclub-bcn. eagleclub-bcn.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
I 33. Obrim la tertúlia del Pedregà, que fa unes setmanes va estar a punt de deixar de ser la tertúlia del Pedregà, però de moment mantenim el nom. Dani Senabre, bona tarda.
Bona tarda. Després, sí, sí. Europa és, sempre ha estat la tertúlia del Pedregà.
Sí,
Europa.
I ho continua sent. Sí, sí, sí. I saludo al Júnior Minguella també. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda, bona tarda. Optimistes o pessimistes amb el futur del Barça a la Champions?
Jo, amb classificar-se, optimista. Amb competir per guanyar-la, diguéssim, pessimista.
Joan, m'ha fet molta gràcia el teu matís. Optimistes amb el Barça a la Champions. Mm. Per passar a la fase de grups soc optimista, sí.
Sí?
Sí.
S'hauran de guanyar, segurament... Jo crec que s'hauran de guanyar els tres partits, eh?
O dos...
No, jo crec que amb dos passem.
Sí, un el guanyes per més de dos, sí. per més d'un gol de diferència, no?
Sí. Jo crec que sí.
Ja veurem, perquè com a l'últim dia a l'Inter li valgui un empatet o hagi de guanyar i el Bayern que ja estarà classificat, aquí igual ja biscoto, hauries d'arribar a l'última jornada depenent de tu mateix. Això passa per guanyar-li a l'Inter, això està claríssim, i segurament per guanyar-li al Bayern també,
Sí, però el Bayern ho tindrà assegurat ja.
Jo no el veig, què guanya amb un biscoto el Bayern? Vull dir, no...
Fotre el Barça.
Sí.
No. O sigui, un equip de l'entitat del Bayern no faria un biscotto per fotre el Barça. O sigui, pensem amb el cap. El Barça estaria en disposició de fer un biscotto per eliminar el Borussia?
Ja, sí o no? No, que passa, és veritat, no
pensem aquestes,
hi ha hagut el fitxatge de Lewandowski i tal.
Últimament les relacions han estat tenses i tal, i en fi, no sé.
El Bayern no viu pensant en el Barça. Llavors el Bayern el que està fent és intentar quedar en primera de grup i gestionar els seus jugadors amb la Lliga i les altres competicions que jugui. Jo crec que si el Bayern ho té tot de cara i ve aquí al Camp Nou, intentarà guanyar el partit, però ja veurem si juguen els millors jugadors. Ja. El Barça el que ha de fer és guanyar a l'Inter i
al Bayern.
O empatar amb el Bayern i guanyar el Victoria Pilsen.
Evidentment que ha d'intentar guanyar el Bayern, però si no guanya i guanya el Victoria Pilsen, pues ja està, tranquils.
Sí. O sigui que confieu en la força del Camp Nou, perquè una cosa són les sensacions, però després a l'hora de la veritat el Barça ha anat a Múnich i va jugar molt bé però va perdre, i va anar al camp de l'Inter, que és el novè de la Lliga Italiana i que està molt malament i que tenia baixes i tal, i ha perdut,
Sí, sí. Jo confio, no confio en la força del Camp Nou, sinó confio en que estem jugant contra aquest Inter. És que aquest Inter
t'ha guanyat, Júnior, t'ha guanyat.
Sí, ens va guanyar, però poc més mal ens pot fer. Jo crec que el Camp Nou i amb més recursos hauríem de guanyar.
Sí, el partit de Munic és mil vegades millor que el de Milà. Vull dir, jo ja sé que al final són dues derrotes igual, i fins i tot podem dir que vas estar més a prop de guanyar el de Milà perquè són dues decisions arbitrals molt rares, però a mi em dóna amb el Barça que vaig veure la primera part de Munic, i si aquell Barça el torno a veure, aquest Barça passa a la fase de grup segur. Si el Barça que veig és el d'abans d'ahir i el de Mallorca, que és que té molta pilota, molta profunditat per banda i tal, i no sé què, però no és capaç de fer res interessant ni perillós en atac, ni fer-li arribar pilotes de qualitat a Lewandowski, llavors estàs mort, estàs mort.
Pocs recursos ofensius, a Mallorca i a Milà, Júnior, pocs recursos.
Jo això ho vaig comentar en la mítica conversa familiar, tertúlia, quan estàs dinant i tal, doncs a Carles Minguella és de futbol. I vam arribar a la conclusió, amb tots els respectes al Xavi, que ell s'equivoca obrint tant el camp, sobretot amb els extrems. Perquè en partits com els de l'Inter, i això ja ho vam comentar en el postpartit amb el programa del Dani, tu necessites que t'arribin des de les segones línies. I les segones línies són tant al mig del camp com, sobretot, els laterals. I amb els extrems oberts no hi havia espai pels laterals per poder entrar. Sí. I crec que aquí el Xavi s'equivoca, i segur que ho han analitzat, i a la tornada això ho miro.
La segona línia tampoc té gol, perquè Pedri, Gavi no són golejadors, potser De Jong és el que més entendria, però no juga, i al final Lewandowski, en els únics tres partits que no ha marcat, el Barça no ha guanyat.
És veritat.
Sí, la segona línia al mig del camp no té tant de gol, però tu, quan fas servir els laterals per tocar els extrems, crees espai. Mm. Llavors poden entrar tant... Bueno, Pedri, quan té entrada i tal, fa algun gol. Llavors, a l'entrar als laterals, crees espai per al Dembélé, l'han d'anar a tapar, i crees espai per Lewandowski. I si no, doncs entra Pedri, que ho fa molt bé, i quan juga De Jong, doncs, també últimament ho està fent molt bé.
L'altre dia amb Dembélé, Dani, va donar arguments als pro-Dembélés i als anti-Dembélés, perquè els pro-Dembélés, és l'únic que ho intenta, i és veritat, i els anti-Dembélés diuen, és que tot el que comença no acaba res amb gol, i també
sí.
És veritat.
Sí, els dos tenen raó, aquesta és la màgia de Dembélé. És que quin altre futbolista et pot donar aquest univers tan ric d'opcions? No, ja vaig veure els teus tuits, tu series més dels que diu que no acaba, no acaba. Les... I és veritat, va decidir tot malament, o sigui, no me n'amago, va decidir fatal, però va decidir. Rafinha no va decidir res perquè no va tocar ni la pilota. Llavors jo prefereixo un tio que se'n va, desborda i llavors xuta malament, s'entra malament i tal, perquè sé que si ho fa 14 vegades sense voler, encara que sigui, farà un golàs o una assistència, i de fet la va fer una assistència de gol, que passa que el gol el va anul·lar, és l'únic tio que va xutar el pal, bueno, et va donar alguna cosa. Vull que Dembélé jugui sempre així? No vull que Dembélé jugui sempre així, però el que no vull segur és que jugui com Rafinha. Això segur.
Sí. Home, Rafinha té una mica la coartada júnior de que jo crec que el plantejament de Xavi no el va ajudar l'altre dia, eh?
Però després el va canviar de banda, eh?
Bueno, 5 minuts, em sembla que... Sí.
Per mi no hi ha quartades. Jo estava pensant que heu dividit en Dembelivers i en non Dembelivers. Llavors jo no sé en quin grup entro jo.
Tu últimament ets un Dembeliver, Júnior. T'estic seduint al lado oscuro.
Jo intento ser sempre objectiu. I t'ho vaig dir en el programa, en el postpartit i tal. Jo crec que el Dembélé va ser de lo millor del Barça perquè ho va intentar, ho va provar... I
va ser l'únic recurs.
És que va ser l'únic recurs. I en partits on la defensa se't tanca, necessites crear individualitats per poder-la obrir i crear espais. Per mi, no és un tema de ser Dembélé. El que em preocupa és que el Dembélé sigui el millor del partit.
Sí, sí, ok.
Viu molt de l'equip.
Sí, sí. Haurien d'haver més recursos en atac. En fi, amics, la setmana que ve, dijous, bé, serà el postpartit del Barça-Inter, sí que...
Vols dir que potser estem eliminats, no?
Demà, o més a prop de la classificació. Ja ho veurem. Ai. Serà un bon dia per fer debat. Ho deixem aquí de moment, amics. Dani, Júnior, gràcies, eh?
A vosaltres.
Que vagi bé. Seguim. Adéu.
Escàndol i mal joc a la Champions. Ara a defensar el liderat a la Lliga amb la narració del millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça, Celta.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Òscar Pereiro.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Viajecito, city break, mini vacaciones, escapada... O mejor, acabar con el síndrome postvacacional. Tú llámale como quieras, pero este otoño, escápate a más de 80 destinos desde 29,99 euros con Vueling. Compra hasta el 16 de octubre y vuela hasta marzo 2023. Más información en Vueling.com. Disponibilidad limitada.
Vuelve el Oktoberfest Barcelona. Gastronomía alemana, música y espectáculo de la mano de Paulaner, cerveza oficial del Oktoberfest de Múnich. Disfrútalo con tu familia y amigos del 5 al 16 de octubre en Fira Barcelona Montjuïc. Reserva ya tu mesa o tu mesa VIP en oktoberfest-barcelona.es. ¡No faltes! Oktoberfest Barcelona y Paulaner recomiendan el consumo responsable.
Vinga, anem amb la informació de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Que s'apropa l'important partit contra el Cádiz i a la banqueta rival una llegenda de l'Espanyol.
Sergio González, sí senyor, llegenda com a entrenador i com a futbolista. Sergio González Soriano, ja el coneixeu tots, 4 puntets té el Cádiz, només un punt menys que l'Espanyol, cap victòria a casa, un punt sumat, el de l'altre dia contra el Villarreal, el nou Mirandilla, i un Sergio que té a Iza Carcelén de baixa per sanció. Avui, roda de premsa de Sergio, que, atenció, com fila prim amb el porter de l'Espanyol, tant doncs, de notícia de moda aquests últims dies, Álvaro Fernández.
Bueno, hombre, yo estoy convencido que Álvaro es un gran profesional, está claro que eso afecta porque al final es un momento importante, se escapan puntos, pero estoy convencido, yo no lo conozco personalmente, pero si está en primera división y está en el Español, probablemente tiene capacidad de superación y entre los demás compañeros lo van a hacer y le van a ayudar seguro, ¿no? Pero nosotros tenemos que probarle. Es una situación en la que nosotros tenemos que probar para realmente, bueno, si se ha recuperado o no se ha recuperado, intentaremos, bueno, generar situaciones de gol y chute esa puerta para realmente, bueno, ver un poco cómo puede estar esa posibilidad.
És una prova de foc per Álvaro,
sí, està bé. Veu una, que hi pot haver una debilitat,
sí,
aquí, eh?
Home, no dic que xutin de mig camp des del minut 1, però bueno, intentaran amb Negredo i aquesta gent. En definitiva, a veure si surt bé un Espanyol que ha tornat avui també a entrenar com habitualment a Sant Adrià. En principi Calero segueix sent dubte, a veure si Omar o Aleix Vidal són els titulars a la dreta i Melamed seria en teoria el substitut natural de Martin Braithwaite. El que es juga un lloc per titular juntament amb Vinicius és Keydi Vare. L'albanès està 100% recuperat, espera per fi tornar de Cádiz amb els 3 punts.
estoy, o sea, ya al 100% del todo. Bueno, nosotros yo creo que estamos haciendo las cosas bien, el equipo se ve feliz, con intensidad, queremos hacer las cosas bien y sobre todo queremos ganar muchos partidos. Pero bueno, eso ya poco a poco y espero que este domingo ya volvemos aquí con los tres puntos.
Com esmorzo amb pericos i em diuen que cada setmana hi ha rumors de venda, aquesta tarda signa no sé què, jo cada dia pregunto. Avui m'han dit a l'Espanyol sobre els darrers rumors de venda, no em diuen que qui vol comprar l'Espanyol. L'Espanyol diu que ni interessa vendre, ni estem negociant en vendre, l'Espanyol no està en venda, així que només futbol, si us plau, diumenge a la tarda al Nuevo Mirandilla.
Molt bé, Quique. Així està l'Espanyol. Al Girona, Silvio Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ha parlat Riquelme, que és l'home de moda allà ara mateix.
Sí, declaracions distribuïdes pel club després del seu golaç contra la Real i abans del partit que disputarà l'equip dissabte al Wanda Metropolitano, 16:45, que serà especial pel jugador format a la cantera matalassera i que està cedit per l'Atlético de Madrid.
Sí, es un partido especial. Al final yo he nacido en el Atleti, me crié allí y bueno, va a ser un partido especial, pero vamos a ir a ganarlo, ¿no? Estamos nosotros necesitados de sumar puntos y vamos a ir con todo a por ello.
El madrileny no té clàusula de la por, avisa que no es poden confiar davant la irregularitat del conjunt de Simeone, que és cinquè a la Lliga i ve de perdre amb el Bruges a la Champions.
El Atleti nunca se puede dar por muerto porque cuando menos te lo esperas es cuando más fuertes se hacen y bueno, tenemos que estar preparados para el mejor Atleti. Bueno, pues darlo todo, cada jugador da el 100%, los que empiecen, los que luego salgan, estar al 1000% para contrarrestar ese ADN, como tú dices, y también la afición que allí empuja mucho.
L'Atlético de Madrid va renovar Riquelme fins al 2028, abans de cedir-lo al Girona, i segur que el jugador tindrà ganes de demostrar que té lloc a la plantilla de Simeone per la pròxima temporada.
Dona gust veure'l jugar, és un futbolista amb una qualitat enorme, aquest Riquelme. Una més de futbol, Sílvia, el president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales, va estar ahir a la nit al partidazo i, entre d'altres coses, va parlar de la problemàtica de la selecció femenina.
Sí, senyor, i es manté inflexible, Luis Rubiales, amb la postura respecte a les jugadores rebels de la selecció, tot i que Juanma Castaño li va insistir i li va demanar si no havia de fer un pas endavant com a president i seure les jugadores amb el seleccionador per trobar una solució. Rubiales, al contrari, assegura que ja va parlar amb les futbolistes en el seu dia i que elles li van dir que el tracte de Jorge Vilda amb elles era exquisit.
Las jugadoras en todo momento me reconocieron que el trato del seleccionador, y esto quiero hacer énfasis, era exquisito, con estas palabras, exquisito hacia ellas. Quien quiera venir, por supuesto, sin condiciones. Siempre que el seleccionador, hablo de hombres y mujeres por igual, lo convoque, pues encantado. Es que realmente ha sido una sorpresa mayúscula que se tome la determinación de no venir cuando no ha habido algo gravísimo.
No ha habido algo gravísimo, diu Rubiales, no sé què considera ell gravíssimo, però el que està clar és que el problema segueix existint i ell també segueix enrocat. Demà juga la selecció a Còrdoba contra un rival potent com Suècia. Veurem com respon l'equip sense les seves principals estrelles.
Estarem pendents d'aquest partit. Fins aquí al futbol, de seguida bàsquet, que avui comença l'Eurolliga.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Quisiera saludar a don Manuel Pérez Sala, que es presidente del Círculo de Empresarios.
Muy buenos días, Carlos, encantado.
El impuesto de sociedades, que con la reforma hace que grandes empresas tengan que pagar por adelantado, pese a que haya pérdidas. ¿Esto cree usted que invita a la deslocalización?
El Estado debería recaudar el dinero que le corresponda cuando la sociedad obtenga sus beneficios, pero no solo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreador.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Y además ahora tienes la pescadilla, piezas de 1 a 2 kilos a 7,90 euros el kilo.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Doncs avui comença l'Eurolliga de bàsquet. Tenim avui Panathinaikos, Real Madrid i València-Baskonia. El Barça debutarà demà al Palau davant d'Olympiacos. Analitzem com es presenta la competició amb l'especialista en bàsquet de La Vanguardia, el Lluís Buixeras. Lluís, bona tarda, què tal?
Hola, Joan, bona tarda.
Bona tarda. Comencem parlant del paper del Barça en aquesta Eurolliga, que arrenca avui, que porta dos anys classificant-se per la final a 4. A veure si aquest any la tercera va l'avançuda, no, Lluís, o què?
Sí, veurem. Primer, que classificar-se serà difícil, molt difícil. Diria que dels tres anys el més difícil per com s'ha reforçat tothom, però és un misteri per mi el Barça aquest any, perquè diem, la gent pensa que el Jacique Vicius porta tres anys a la banqueta, és el tercer any, és una mica de continuïtat, però és que hi ha sis cares noves aquest any, o sigui que és una continuïtat, però s'han d'adaptar nous jugadors que jugaran papers fonamentals. Llavors és una incògnita. I arribar a la Final Four, sí, jo crec que és una obligació ja no guanyar-la, però arribar, encara que sigui el tercer cop consecutiu, és una obligació total pel Barça, perquè si no la crisi seria gran.
Dius que serà difícil classificar-se, per què? Perquè la competició és més igualada que d'altres anys, o què?
Jo tinc la sensació, he estat tot l'estiu seguint una mica els mercats de fitxatges i tot, i tinc la sensació que aquest any la gent s'ha reforçat molt, tots els equips, però especialment aquest any, però moltíssim i amb molta qualitat, i jo crec que ha pujat al nivell, que ja és un nivell altíssim, que a mi em sembla l'Euroliga una competició brutal i apassionant, i a mi m'encanta seguir qualsevol partit, però crec que aquest any ha pujat inclús una mica més al nivell, i aquí pròpia tenim només els exemples de la Semarell, ja hem vist tot el que han fitxat, però és que fora també. Llavors jo crec que serà molt, molt difícil el creuament de playoffs de quarts per accedir a la Final Four, allò serà criminal.
El gran favorit abans d'arrencar la competició és Anadolu Efes, que és el campió de les dues darreres edicions, Lluís?
Sense cap mena de dubte. És el favorit número 1, és el millor equip, té el Misic i el Larkin, que continuaran un any més, i és que a més ha fitxat un altre equip que ja és campió, però és que a més ha fitxat el Clyburn, ha fitxat el Fisic, ha fitxat el Polonara, que dona profunditat de banqueta, o sigui, té un equipàs. Llavors, jo et diré una cosa, després ara parlarem dels següents favorits.
Sí.
Allà està el Madrid, que ha fitxat molt bé i ha començat molt bé, llavors té molt bona pinta, i que està a punt que si fitxés el Campazzo ara, jo crec que el posaria a l'alçada de l'Efes.
Carai.
Si no el fitxa, el posaria al segon nivell, però l'Efes és clarament el favorit número 1.
En l'esglau per sota, qui situes?
Aquí situaria home, el Madrid, clarament, ja et dic, pendent del Campazzo, però que ha fitxat molt bé, té moltíssim talent, una capacitat per anotar increïble, i jo crec que té un equipàs. S'ha de veure el Xus Mateo quan arribi, saps, a la llarga, una mica al mig plaç, a veure com ho fa, als moments crítics, als moments d'atenció. El Barça, òbviament, ha estat a la Final Four els dos últims anys, està allà. Veurem el Fenerbahçe, que ha donat un pas endavant, també fitxant bastant, fitxant Wilbekin, fitxant jugadors molt bons, veurem. I sempre tenim, per exemple, l'Armani Milan, que amb el Messina que també ha fitxat doncs, el Kevin Pangos, ha fitxat el Brandon Davis, l'ex del Barça, també ha fitxat molt bé. Tenim aquí una mica aquest segon nivell.
Clar, una cosa és arribar a la Final Four i després una altra és guanyar-la. La temporada passada, per exemple, recordo que el Barça va fer una fase de grups absolutament espectacular, però després arribes a la Final Four i en semifinals et fa fora el Madrid.
Sí, i va passar el mateix a la Lliga. Crec que han après dels errors pel que diuen des del club, que s'ha d'estar bé en els moments importants, no al principi, que no és tan important acabar primer, per exemple, l'Euroliga no és tan important acabar primer, que el Barça sempre acaba primer, sinó entre els quatre primers que tens avantatge de camp. Llavors, ja està bé allà a l'abril, saps? Quan es juguen els play-offs i la Final Four, que el Barça va ser el contrari, va estar molt bé al principi i després va tenir una mica baixons. I pel que jo he parlat, em diuen que s'ha après dels errors i que la planificació va una mica en aquest sentit d'estar bé quan toca estar bé.
Clar. I després d'aprendre's molt del rendiment de les teves grans estrelles, no? D'aquesta temporada en els casos de Mirotic i de Higgins, bàsicament, no?
Sí, bàsicament, de moment el Higgins està tenint un començament de temporada una mica estrany, diem, que està jugant molt poc i no està entrant a les convocatòries. També té el Barça uns problemes de cupo de jugadors nacionals i comunitaris que quan es recuperi tothom ja arriba una mica a la normalitat, i el Mirotic és una incògnita perquè veurem. Jo tinc la sensació que volen que estigui bé per la Copa de Badalona, no que reparegui tan tard, però que reparegui abans, però a poc a poc tenir-lo bé per la Copa de Badalona, al febrer, i veurem com juguen. Però bueno, el Barça ha fitxat bé, eh? O sigui, té una banqueta que és inclús sense Mirotic i Higgins aquests partits, té suficientment qualitat a la plantilla per aspirar tot. S'ha de veure com encaixen els nous al sistema de Jacique Vicius, que tothom sap que és d'idees fixes i que costa allà integrar-se allà, però si s'integren, jo crec que té una plantilla molt, molt bona.
Perfecte, Lluís. Per cert, sense russos, aquesta Eurolliga des del principi.
Sí, igual que l'any passat. De fet, tant el Zenit com el Unix com el CSK, la meitat de jugadors s'han anat repartint a la resta d'equips d'Euroliga. Hi ha moltíssims jugadors que jugaran a l'Euroliga però en altres equips. I veurem, és una pena realment, perquè especialment al CSK, però també els últims anys al Zenit del Xavi Pasqual, pues li donaven bastant vida a la competició. Però bueno, la situació és la que és i tampoc es pot dir res.
Molt bé, l'Eurolliga arrenca avui, l'anem seguint. Lluís Buxeres, gràcies per l'anàlisi, una abraçada forta, eh?
Un plaer, una abraçada a tothom.
Del bàsquet a l'handbol, que el Barça juga a partit de Champions aquest vespre a la pista de l'Elverum. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Jordi? Buena tarde. El Elverum es el campeón noruego de las últimas 11 ligas de forma consecutiva, pero sin embargo, en la presente Champions no ha sido capaz de sumar ni un solo punto en los tres partidos anteriores, mientras que los azulgrana se han mostrado muy sólidos en Pick Szeged contra el Kielce y también contra el Celi. El Barça está empatado en el primer puesto con el Nantes francés, pero el conjunto galo tiene un partido más. El Elverum, por cierto, ha cambiado el pabellón y hoy jugará en uno de 11.000 espectadores que estará lleno. Los enfrentamientos entre ambos, 4-0 de parcial para el Barça. El técnico Antonio Carlos Ortega no se fía del colista y menos fuera del Palau.
Ganar fuera de casa en Champions siempre es muy complicado. De hecho, vamos a jugar en otro pabellón que no es el suyo habitual, donde van a meter más gente y lógicamente habrá más presión. Creo que esperan llenar un pabellón de 11.000 personas, con lo cual se añade dificultad. Ha perdido muchos jugadores importantes. Tenemos mucho respeto, nos vamos a encontrar un 6-0 fuerte, muy móvil. Nosotros tenemos que intentar hacer nuestro partido, cortar sus puntos fuertes, como es la conexión de Gronhal y el juego de Gronhal, que es el que lleva el ataque, básicamente. Y queremos los dos puntos y, bueno, vamos a ver si somos capaces de sacarlo, ¿no?
El partido en el Hackons Hall a las 18:45.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
I acabem amb golf. Quique, que ha començat a l'Open d'Espanya a Madrid amb la presència de Jon Rahm.
Que no és qualsevol cosa, sí senyor. El Club de Campo, des d'avui fins al diumenge, de moment, un sòlid líder, que és el xinès Xungú, amb 8 sota par, i Jon Rahm, com no, menys 7, és segon classificat. L'ha guanyat dos vegades en aquest Open d'Espanya. Si guanya una tercera, s'igualarà amb Severiano Ballesteros. Hi ha 6 catalans, que és, jo diria, que un rècord. I atenció, gran actuació de Pablo Larrazábal, menys 3, i també del jugador aficionat de Sant Cugat, Quim Vidal, amateur, que amb menys 3 és 13è la classificació. Demà més i fins al diumenge.
Vas cap allà demà, no?
Sí, vaig a veure si aprenc una mica.
Passa-t'ho bé.
Adéu.
El Súper!
estar.
Guanyarem tres partits i s'ha acabat el problema. Al final és un tema molt, molt lògic, no?
Ja està, solució Romeu, solució Romeu.
Cal jugar.
Escolta, a l'Iglesias té la luz pagada, perquè juga al golf i aquestes coses. ¿Tú cuánto has pagado de luz este mes, Valldori?
No lo sé exactamente, la verdad.
Yo 117,28.
Es molt o poc.
Es demasiado. Sí, bueno, no tanto como ha pagado el Córdoba por la luz del nuevo arcángel. Javier González Calvo, director general ejecutivo.
Que se lo he dicho al ayuntamiento. Yo no puedo pagar 23.000 euros de luz en el estadio. 23.000 euros de luz en el estadio mensuales son 270.000 euros al año. Es una locura. ¿Pero por qué se paga eso? Porque sigue estando la luz a nombre del ayuntamiento de Córdoba.
Hay que entrenar por la mañana.
¿Cómo estamos de velas en el Mercadona de Córdoba? En fin, última hora, Valldori. Ya es oficial, San Pauli Tècnic del Sevilla. Aperribay, la renovación de Zubimendi está cerquita. Ojo a la lesión de Ceballos. No volverá a jugar con el Madrid hasta después del Mundial.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Marxem actualitzant l'enquesta Barça. Es classificarà el Barça pels vuitens de final de la Champions. Creieu que sí, com Romeu, el 41%. Creieu que no, el 59%. Seguiu a la COPE. Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.